A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, 4 minuts per arribar a 11:15 del matí d'avui dimecres 12 de març, l'hora d'Europa que ve. Clar, vam començar l'any una miqueta ja amb la incertesa de Trump i després, dos mesos més tard, no sabem on agafar-nos, si estem visquent en una distopia o exactament el què, perquè ara ja només ens queda que arribin els herois de Marvel i comencin a volar, perquè la resta ja ho estem veient tot, oi, Joaquim?
Si és que vinguessin, ens ho creuríem.
Primer et saludo, perquè...
Bon dia,
Joaquim Millán, des d'Eurolocal.
Bon dia.
Aquest espai de...
Feia la broma que si vinguessin ens ho creuríem, perquè estan passant coses que fa un mes ens haguessis preguntat i et haguessin mirat com dient, home, això és molt fort el que estàs dient, no crec que passi, i estan passant, doncs tot és possible, no? Jo crec que estem en un moment d'incertesa absoluta en aquest àmbit, diguem-ne, d'estratègia global, on hi ha coses que ja no són impossibles. Poden ser improbables, que és una altra paraula que també és important, és improbable, però no impossible, no? I això també jo crec que ens ha de fer reflexionar aquí a nivell europeu, tot el que és la Unió Europea i tot el que hem treballat per donar significat i contingut a això que és la Unió Europea, perquè jo ara fa poc, ja que moltes vegades faig xerrades a instituts, etc. Moltes vegades el tema era explicar a la gent jove que valoressin el que teníem. Jo ara ja els dic, mira, ja no perdo temps en que valoreu això, senzillament us perdo, ara dedicaré temps a dir-vos, ho heu de defensar. S'haurà de defensar, el que us agradi o no us agradi, però s'haurà de defensar, perquè ara mateix penso que està una mica sobre la taula el model europeu, aquest model europeu que nosaltres pensem que és estupendo i que hem aconseguit moltes coses, amb tots els defectes, evidentment, però que és estupendo en relació a altres llocs del món quan viatgem, que veiem, home, ostres, això d'Europa, com a mínim tenim una seguretat social, tenim un estat de benestar, tenim una educació, tenim una sanitat, amb tots els seus defectes i segurament amb moltes millores, això és evident, però que poder no valorem fins que, com passa moltes vegades, fins que no comences a perdre-ho. I jo crec que ara està en un moment donat on podem perdre tot això i, per tant, haurem de defensar el que tenim i, si podem, a més, millorar-ho, però sobretot defensar el que tenim perquè està en qüestió això.
D'acord. Clar, el que estem veient aquests dies no ho havíem vist mai, i si hem llegit una miqueta d'història, difícilment s'ha vist en un període tan comprimit de temps que passi alguna cosa així. Però és que nosaltres no ho hem vist, però m'imagino que els mateixos responsables polítics tampoc ho han viscut.
Déu. Jo estic segur que no.
La perplexitat?
Sí, però jo penso que ells deuen tindre més informació que nosaltres en els últims temps, i jo penso que per això estan on estan, haurien d'haver previst. Segur que començarem a rascar i veurem informes, gent que ja estava explicant que, per exemple, Europa el que no podia fer era, de manera tranquil·la i sossegada i sense problemes, prendre tres decisions estratègiques que ara mateix ens han donat a entendre que poder haguéssim tingut que tindre un plan B una mica més ferm, no? Que era externalitzar les fàbriques a Xina, externalitzar la defensa als Estats Units i externalitzar l'energia a Rússia. Ho dic així una mica a lo bèstia, però això és una mica el que s'ha fet durant un temps, i clar, ens hem donat compte que les tres coses no han estat una bona estratègia a mig plaç, perquè ara ens trobem que poder cursir en aquell moment, però a mig plaç no, perquè a mig plaç ens hem donat compte que evidentment quan ha vingut la pandèmia, clar, no produïm això perquè ho produïm a fora, l'altre no produïm perquè ho produïm fora, i resulta que, clar, ens trobàvem que poder havien sectors estratègics on nosaltres havíem externalitzat la seva producció fora, no a Europa, i per tant no teníem això. Amb el tema de l'energia el mateix, quan va començar el conflicte ens vam donar compte que depeníem, tenir una dependència molt llarga, molt, molt gran de Rússia, i ara mateix amb la defensa ens passa el mateix amb els Estats Units. No sé, jo penso que tenim aquí avui persones, que experts, que ens poden donar informació que ens faran pensar i debatre.
Doncs com només l'hem gairebé tret d'una reunió, només tenim 10 minutets per parlar amb ell, saludem el president del Consell Català del Moviment Europeu, el senyor Jordi Xuclà. Jordi Xuclà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Esteu a París. Ens ha comentat en Joaquim que esteu en una trobada en què s'està, doncs, precisament parlant del que tenim a l'olla, oi? I el que tenim a l'olla, bàsicament, passa per la qüestió de la defensa, per la qüestió d'aquest món que se'ns està movent.
Sí, el món dissenyat després del final de la Segona Guerra Mundial, durant fins ara, d'una manera sobtada, s'ha enfonsat, que era un món caracteritzat, entre moltes coses, i en l'àmbit de la defensa, perquè Europa, que des del 45-48 hem fet moltes coses ben fetes, però vam decidir que en temes de seguretat i defensa subcontractàvem la nostra seguretat als Estats Units, perquè l'ONU és bàsicament una estructura en la que, d'una manera molt preeminent, els Estats Units tenia un paper més rellevant. Els Estats Units han mogut fitxa amb la lògica del nou govern, i Europa ha d'accelerar la seva política de defensa i de seguretat, quina cosa no és una mala notícia, va en la línia de la construcció europea, que és que molts cops Europa accelera o s'integra a base de crisis i de sortir d'aquestes crisis.
D'acord, és a dir que al final la realitat ens ha posat de cara a la paret i per tant hem de prendre una decisió si volem mantenir el model.
Sí, és una acceleració, una crescuda, és com les criatures adolescents que quan els veus al cap d'un temps diuen que aquesta criatura ha fet un bon creixement, Europa havia de créixer o havia de quedar. Europa tenia una primera oportunitat per pensar que havia de créixer, que eren les guerres dels Balcans dels anys 90 del segle passat, però en aquell moment encara vam contractar la política de seguretat i defensa a decisions molt estratègiques dels Estats Units sobre el naixement d'un nou estat als Balcans i sobre a qui s'havia de bombardejar i amb qui s'havia de prendre partit. Ara això és molt diferent arran de les decisions del govern nord-americà, que a primer cop d'ull ens poden sortir. Podríem constituir-nos en el club del lament de per què passen aquestes coses, però quan hi ha un moment de crisi el lament ha de durar segons i immediatament s'ha d'entrar a l'acció. Això és el que està passant, això és el que passa a la política europea i és el que sembla que passa a París en aquest moment.
Creieu que realment ens estem posant les piles? Ho dic perquè al final, quan portes molts anys d'un cert cofoisme, a vegades posar-se les piles és difícil.
Bé, vist des de Sitges, des d'Olot, que és on jo vaig néixer, o des de Jerez de la Frontera,
sí,
segurament això queda lluny, però hi ha alguns països de la Unió Europea, per tant el nostre projecte compartit, que fan frontera amb Ucraïna o que fan frontera directament amb Rússia i que són altament sensibles a l'amenaça que suposa el fet de que la Unió Europea quedi desconnectada de les capacitats dels Estats Units. Per tant, sí, va de veres, com la senyora von der Leyen, com la presidenta de la Comissió en el seu primer mandat, va haver de tenir un gran projecte de reacció sobre el Covid i sobre les polítiques de renaixement econòmic, de recuperació econòmica a través dels fons Next Generation. A l'arrencada del seu segon mandat, al cap de 100 dies del seu segon mandat, es caracteritza per el seu programa Rearm, que té una característica, és que parla clar als ciutadans i no ho diu en paraules subliminals o tangencials. Clarament, Europa té una política de defensa autònoma i en aquest sentit no només hi ha una política de defensa autònoma, sinó que hi ha una política de diplomàcia autònoma. Jo estic al Strategic and Defense Forum, que es fa cada any a l'escola militar francesa, però en el marc d'aquest fòrum, aquest matí, el president dels Estats Units es reuneix amb el cap d'estat de 35 països per fer front a una resposta autònoma europea davant de la crisi d'Ucraïna. I pot ser que les següents hores tinguem les notícies definitives d'una treva a Ucraïna, que pot ser un primer pas cap al final de les hostilitats. Tot això hi ha hagut un moment que també hi ha entrat a Europa. Per tant, sí, està canviant el món i segurament el que està passant a Ucraïna és la primera entrega d'una segona entrega que serà una reconfiguració del Pròxim Orient.
D'acord.
Jo crec que, hola Jordi, que hi ha també, tu has dit una cosa que a mi m'ha agradat, que has dit aquest projecte, amb aquest programa del Rearm europeu, la senyora von der Leyen, per primera vegada, ha parlat d'una manera contundent clara a la ciutadania, no? I jo crec que aquest és un poder, el tema que jo a mi m'hagués agradat que en tots els àmbits polítics, però també en l'àmbit europeu, doncs es parli més clar a la ciutadania, perquè la ciutadania al final si no se li expliquen les coses clares no les entén o no té la possibilitat d'entendre-les, i després, esclar, si s'explica un relat on tot va bé, tot és estupendo, som els millors, etc, etc, que això és una mica el relat moltes vegades que sentim en tots els àmbits polítics, després quan s'ha d'explicar una realitat com aquesta, ningú sap com fer-ho, i clar, aquí anem tard sempre, no? Jo crec que és evident que també hem de començar a tindre clar quina és la postura europea, i sobretot que la ciutadania tingui clar que ara poder, més que construir Europa, tocarà defensar Europa, no? Defensar-la, i defensar-la vol dir a vegades doncs prendre decisions que van igual contra cor, però que el cap ens diu que hem de prendre aquesta direcció, no? Tu creus que la ciutadania europea està preparada per això, o realment creus que hi haurà un suport per part de la ciutadania europea realment que Europa per una vegada ja comenci a tindre també una política de defensa pròpia i que pugui prendre decisions pròpies, que no ens passi com aquests avions que l'altre dia jo llegia i no pensava dir que serà una fake news o no, uns avions que els Estats Units ens han obligat a comprar, que tenim aquí a molts països europeus, però que alhora se'ns han donat compte que hi ha un botó que des dels Estats Units poden decidir si aquest avió va o no va, fa o no fa o deixa de fer, amb la qual penses, bueno, si això és veritat, bueno, què és això, no? Sembla una mica una pel·lícula de Mortadelo i Filemón, no?
Bé, has dit una frase, Joaquim, rellevant, has dit, Europa en lloc de construir s'haurà de defensar. Defensar-se Europa és una manera de construir Europa, i ens hem de posar al cap que en els propers anys defensar Europa també és una manera d'integrar Europa en un àmbit en què no estan integrats. I després això del botó que dius és una metàfora fantàstica del que estem discutint en aquests moments. Durant desenis i desenis, durant 70 i escaig d'anys, vam decidir que tenir un avió construït als Estats Units i que, per tant, un botó que s'havia de posar al dia o s'havia de reparar depenia dels Estats Units, no era un problema perquè érem aliats en el vincle transatlàntic i, per tant, entre aliats no hi ha d'haver-hi problemes ni secrets. Però, de cop, en menys de 100 dies de l'administració nord-americana, hem descobert que aquest botó ha de ser autònom de la indústria nord-americana. Sí, sobre si la ciutadania ho entendrà o no ho entendrà, ja surten algunes enquestes d'instituts d'opinió seriosos que estan demostrant una gran maduresa de la ciutadania, però a més hi ha una cosa que és el lideratge polític. Hi ha un esport en el nostre país i en molts de països i en molts espais mediterranis que és el de criticar l'acció política i els polítics. És un esport de tarda i de matí als bars, a les bancs i a la feina. Però al final la meva conclusió és que la ciutadania para bastant l'orella i fins i tot segueix bastant els plantejaments polítics si són ben plantejats i són plantejats amb claretat. I sí, jo aquest matí he llegit a la premsa que ja la nit hi va haver aldarulls de sal per una desocupació i un xoc entre policies i les persones que llançaven pedres i van cremar contenidors. Doncs com els veïns de Pals i de Sal i els que no són de Sal, però ho hem llegit aquest matí, entenem que la policia havia d'actuar davant d'uns que cremaven contenidors, doncs la crema de contenidors amb gran i els cops de pedra amb gran doncs són les guerres. I hi ha una guerra en territori europeu i, per tant, s'hi ha de posar remei i ens hem de defensar en territori europeu. I el que està passant en menys de 100 dies de l'administració Trump és que l'administració nord-americana anunciava la retirada dels seus efectius a les bases de l'est d'Europa, Romania, Polònia, o una reducció dràstica, per ser més exactes, i tot això debilitava molt les relacions entre Europa i Rússia i les zones de perill. Per tant, Europa ha de prendre algunes mesures que, en el curt termini, Europa d'aquí 2, 3, 4, 7 mesos, un any, no tindrà una gran estructura de defensa. Per tant, Europa, en el curt termini, en el que participarà serà amb la negociació d'uns acords de pau i, en el mig termini, la construcció d'una autonomia estratègica.
Doncs breument, sou optimista pel que esteu copsant, pel que esteu veient en aquesta reunió, per exemple, que esteu avui a París, sobre que les piles ens les estem posant correctament?
Sí, absolutament. 35 caps i estats de major de tot el món avui reunits a l'Elisi per decidir una estratègia comuna sobre Ucraïna. Les reunions de Londres, una segona gran notícia d'aquests canvis geopolítics és que Gran Bretanya torna torna a ser una mirada d'Europa i torna a voler parlar estretament amb Europa. Per tant, aquesta reconfiguració de pista, això és com a l'aeroport, que ens diuen, hi ha hagut una reconfiguració de pista per aterrar els avions i per aixecar el vol. Doncs la política, la geopolítica, també té una reconfiguració de pista. Miri, perquè ara la nostra relació amb els Estats Units va per aquí, una mica baixant el volum, i la nostra integració europea va molt més. Doncs... al començament del Covid semblava impossible algunes coses que van acabar sent possibles. La política de defensa serà possible. Torno als Balcans. La setmana passada estava l'Autònoma i un estudiant em va dir no, la resistència pacífica. No, als Balcans, als 90, que era quan jo estudiava, ens en vam apenedir molt de no haver actuat abans per no evitar massacres com les que van passar. I un senyor que estava sobre el terreny als Balcans, que es deia Mendy Luce, que després va ser eurodiputat durant dues legislatures del Partit Socialista, perquè no era sospitós de ser un reaccionari, va acabar publicant un llibre on resumia els seus pensaments i el títol del llibre era La paz armada. La pau a vegades s'ha de defensar de manera armada amb els instruments de la defensa.
Sí, sí, el parabellum que deien els romans. Doncs, com han passat els 10 minuts, no volem tenir més el senyor Xuclà, agraint-li, això sí, aquests 10 minutets que ens ha dedicat el president del Consell Català del Moviment Europeu. Joaquim?
Una forta abraçada, Jordi, ens veiem aviat.
Doncs moltes gràcies i fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies. Molt amables. Adéu-siau.
Trenta-cinc caps d'estat major dels exèrcits.
Dels exèrcits, té la marinera,
Anava a dir quanta estrella. Doncs això, a veure, doncs s'estan movent fitxes a tot arreu.
Bueno, això dels 35 també ens dona a pensar que poder hi hauria un dels projectes que no va avançar i que va fracassar al principi de tot, quan a un moment donat es va proposar la CECA, que va ser el primer tractat previ a el que coneixem avui com Unió Europea, o la CE o l'Euratom, va haver-hi un que era el Tractat per la Defensa Europea. I en aquell moment va fracassar perquè, bueno, els estats volien tindre cadascú el seu propi exèrcit i això de compartir exèrcit no era una bona idea en aquell moment, no? I jo crec que sentint això de 35, jo crec que el que hem de tindre és possiblement ja d'una vegada pensar que un exèrcit europeu seria, o com a mínim una coordinació d'exèrcit europeu seria important, perquè si no tampoc tants gent manant, ja que hi ha més capitans generals que soldats, vull dir que no pot ser això.
Doncs a veure, en aquest punt incorporem a la conversa i saludem des de Lleida el nostre estimat Albert Balada. Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bon dia, Albert.
Doncs esperant sentir les vostres reflexions, perquè clar, si quan no passava res anava a dir ja removíeu el vesper, després d'aquests últims 100 dies no sé què ens podeu dir.
Home, jo feia reflexions politològiques.
Sens dubte, però sempre eren interessants. Per això dic, si ara que el món aquest, que li feia la broma abans, començant amb en Joaquim, que ara només ens falten els herois de Marvel volant per aquí, perquè ja ens ho podem creure tot.
Sí, sí. A veure, jo, que com sabeu, sóc europeista, el Joaquim també ho sap, però... Sóc europeista d'una altra Europa, diguem, aquesta que s'està configurant a mi no és que m'agradi gaire. Perquè, d'alguna manera, el vostre convidat, el que m'ha precedit, o el mateix Joaquim Millán, parlava d'una cosa que no la deia, però hi era ella, que era democràcia. Que si li expliquem al ciutadà, no li expliquem al ciutadà... Bé, la qüestió és que Europa té unes elites que no són democràtiques. Aquest és el problema. I Europa s'ha construït, i també li dono la raó al convidat precedent, però diguem, li vull treure, perquè s'ha construït els últims 5 anys, Europa s'ha construït a base del que aquí els oients mantendran quan els dic decretos leyes, no? S'ha agafat l'article 122 del tractat i ha dit, mira, com que hi ha un procés d'urgència, comprem vacunes. Una. Com que hi ha un decret d'urgència, o l'article 122, fem redistribució de migrants. Com que resulta que estan en guerra un país que no és europeu, perdoneu-me que us contradigui a tots, Ucraïna no és europea, eh? Ucraïna és un país que ve de l'antiga Unió Soviètica, després del FEI, i que hi ha un tractat internacional que fa que sigui territori de nadie, d'alguna manera, doncs resulta que ara nosaltres hem d'intervindre. Bé, 122, l'article 122 del tractat. De democràtic no té res, això, eh? Res, res. Aquí s'han estat fent unes coses que, bueno, teniu raó, o tenia raó el convidat quan deia, bueno, a través de la crisi evolucionem. Fem-ho bé. Fem les coses una mica bé. Hem tingut oportunitats de construir els Estats Units d'Europa i no ho hem fet. Ho hem
exacte.
Fet,
perquè no hem fet... Perquè vivíem massa bé.
Perquè vivíem massa bé o vivíem a la inòpia.
Sens dubte. El que passa és que és veritat que el que ha comentat el senyor Xuclà, a cop de crisi hem anat madurant. I aleshores, doncs clar, el que no vam fer en el seu dia, doncs bueno, ara un cop d'una crisi forta...
Bueno, jo sempre penso que passa la desgràcia és que avancem sempre a base de crisis, no?
Sí.
Però això passa a tots nivells. Passa a nivells locals, a nivells regionals, a nivells estatals, sí. Bueno, fins que no, inclús et diria més, no una crisi, fins que no hi ha una desgràcia, no comencem a legislar una cosa que era evident. Jo me'n recordo des de desgràcies que han passat a càmpings, que llavors han començat a regular els càmpings perquè no es pugui tindre un càmping al costat d'un riu quan puja no sé què, quan va haver la desgràcia d'aquella discoteca, doncs s'ha de legislar que una discoteca tingui una sortida d'emergència, cosa que són coses tan evidents, però fins que no hi ha una desgràcia no comencem a prendre cartes a l'assumpte. Jo penso que ara, també, fins a aquesta crisi que tenim, i ho deixo aquí, Albert, aviam com ho veus, no comencem a parlar de defensa en seriosament, perquè com jo deia fa un moment, el tractat de defensa, tu saps que va haver-hi un tractat de defensa fa molts anys que el van capar perquè tothom es pensava que amb el seu exèrcit propi ja en tindríem prou, no? I ara veiem que això no va així.
Bueno, permeteu-me que us faig un més aclariment sobre Europa i entro a la qüestió de l'exèrcit. Uh-huh. Ara tothom està emocionat perquè a Gran Bretanya sembla que es torna cap a Europa, no? No és veritat. Gran Bretanya està venent el 15% de la seva producció de gas liquat a Europa. Mm-hmm. No és més que això, eh? No ens enganyem, eh? O sigui, és una qüestió d'un negoci. Dit això, que és una mica aclarir quina és la posició de Gran Bretanya, no és res allò de bonomia, de ser el Brexit, no, és una qüestió purament econòmica. O sigui, Europa que comprava el gas rus, que va ser boicotejat des d'Ucraïna pel mainstream, aquest tema que no li arribava, que el gas s'encaria, tret d'Espanya, que sí que ho continua comprant, doncs ara li compra Gran Bretanya. Bueno, Gran Bretanya li fa carícies a Europa perquè li continua comprant el gas el 15% de la seva producció. Dit això, el que us voldria dir, Joaquim, parlaves de que va fracassar el pacte, diguem, de defensa, no?
Sí.
És lògic. Recordeu que Alemanya té una sanció, després de la Segona Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, que continuen pagant encara, pagant amb diners econòmics, de la Segona Guerra Mundial, que ja no paguen perquè li van condonar, però no pot tenir exèrcit, o com a mínim, no pot tenir un exèrcit d'una amplitud tal que li permetés ser, i per tant per això va fracassar. No li podien permetre a Alemanya participar de l'exèrcit europeu perquè ho té prohibit. Alemanya és la causant de dues guerres mundials i la van castigar a la primera i la van castigar a la segona. Llavors això, clar, estem fent un recorregut de 100 anys.
Sí.
I dius, llavors, què passa aquí? Llavors passa a dir, bueno, anem a construir ara la defensa europea. Claro, és un subterfugi perquè Alemanya pugui tenir aquest exèrcit que primer li havien dit que no el podia tenir. El senyor Macron, que no és sant de la meva devoció, vull dir, perquè és una mica extemporani a l'hora de prendre decisions, fixeu-se com s'està posicionant de dir això ho mano jo. Perquè la reunió que fan a París avui, no hi ha el president Trump, jo crec que ha sigut un error de l'intervenient.
Sí, es devia referir a von der Leyen, no?
Al president Macron.
D'acord.
Al president Macron.
Sí, ha estat un error, això.
Sí, o sigui, és el president Macron el que s'està reunint amb els caps d'estat major de defensa, en realitat no d'Europa, sinó de l'OTAN, no? Perquè allà hi ha 30 països, i Europa són menys, no? Llavors, clar, França, això sí que li serveix per marcar, perdoneu-me l'expressió vulgar, per marcar paquet. I aparta la senyora van der Leyen, que no deixa de ser alemana, i no deixa de ser una exministra de defensa alemanya que va
ser apartada, sí, sí.
Va ser apartada per corrupció, recordeu. Vull dir, tu aparta't, que això... A veure, estic fent un llenguatge així col·loquial perquè la gent ens entengui, no? Aparta't, que ja mano jo. Continuarà fracassant perquè hi ha aquell tractat, i algú invocarà aquest tractat, eh? El tractat que diu que, en definitiva, és el de rendició d'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial, no? I allà diuen parem. Qui no està interessat en aquest tema? Als Estats Units tant se li en fa. Fixeu-vos què fa als Estats Units, ho heu apuntat vosaltres. Als Estats Units el que estarà és traient les 265 bases que hi ha d'Estats Units a Europa, no 3, 4, 5 o a les línies, podríem dir, de defensa, 265 bases, 100.000 homes i dones, militars que estan aquí, jo crec que el retirarà, i, clar, Europa es fa evident el que deies tu, Joaquim, no somos nada, nos hemos dado cuenta que no somos nada. Has fet una introducció que m'ha agradat, és a dir, hem externalitzat la nostra producció industrial. Correcte. I hem externalitzat la nostra defensa. Per tant, Europa, i l'energètica, no ho oblidem, Europa, Europa avui en dia no és res. I Europa, per molt que insisteixi el convidat que us ha precedit, amb una bonomia que respecto moltíssim, Europa no pot participar en les negociacions de pau. Perdoneu, que l'Ucraïna ja va dir ahir que acceptava 30 dies de trema, eh? Vull dir, no ho dirà avui, ho va dir ahir a altes hores de la nit, però ja ho va dir, ja va enviar l'escrit, per tant, Ucraïna ho accepta. Europa, el Joaquim també se'n recordarà, perquè ara el Joaquim també fa és grandet i fa anys que està en aquest tema europeu. Europa ja va participar a dos processos a Ucraïna, que són els acords de Minsk de 2014 i 2015.
Correcte.
Perdoneu-me, però són els tractats pitjor fets, pitjor redactats i pitjor negociats de la història de la diplomàcia internacional, no? Perquè no van evitar res, perquè Ucraïna porta amb guerra civil des de l'any 2000, més o menys. Llavors, què volem fer? Sí, ja ho ha fet Europa, ja ho podia fer. Per tant, el que millor que pot fer Europa és retirar-se i deixar que els grans, diguem els germà grans, que ho negociïn i que deixem-vos estar. També ho ha reconegut el vostre convidat anterior. Europa quan tardarà en fer-ho això, en muntar tota aquesta estructura, si és que l'acaba muntant? Un any? Són coses d'emergència, eh?
Totalment d'acord.
No podem fer aquestes coses en un any o així. Clar, que la imatge, el que se'ns traslada, no, és que clar, és que Rússia ens pot envair. Rússia ens podia envair en qualsevol moment si ho hagués pretès, no? Si ho hagués pretès. I a veure, jo crec que a Rússia no li interessa envair Europa per a res, perquè els seus objectius estratègics estan en un altre
òrbit. No, però i els països nòrdics, i Estònia, Letònia i Lituània, que també formaven part antigament de l'àmbit soviètic i que podrien tenir una certa intenció de recuperar-los, no?
Jo només penso, qui és el més interessat? O qui ha estat el que ha estat més interessat en que aquest conflicte, per exemple, a Ucraïna, que s'hagués pogut resoldre, tu ho saps perfectament, Albert, fa temps i s'ha allargat el xiclet fins ara. Qui ha estat el més interessat perquè això hagi passat? I qui ha estat també interessat per fer creure'ns a nosaltres que els russos volien envair-nos i atacarien a tots els països europeus? Això també hi ha un interès que s'ha fet córrer, que hi ha sempre aquí algú que guanya amb això. I jo crec que els països europeus no guanyen amb això.
No,
guanya els Estats Units, que és el que ven les armes.
Però perden sempre els països europeus. O sigui, a veure, heu parlat de la política de defensa seria als Estats Units, ho reconec, és a dir, us he parlat de les 265 bases, tot això. Sabeu aquest aparell que parlàveu dels avions, que
sí,
són els F-35?
Sí, no sé què?
Resulta que aquest aparell és un aparell francès, que resulta que l'empresa francesa que el va fabricar se'n va anar a produir-ho als Estats Units i s'ha convertit en americana. Per tant, és allò d'externalitzar les produccions, no?
Sí, per això. És una errada estratègica important.
D'això volia parlar. O sigui, clar, no culpem els Estats Units.
Bueno, els Estats Units sempre han fet el que han volgut, tu saps? Vull dir que amb aquest tema verd, ells ara podem, el Trump ens sobta, perquè el Trump el que fa és fer el mateix que s'ha fet sempre, traient-se la careta i dient-ho les coses tal qual. A l'amigo americano ja no és simpàtico, ni amable, ni empàtico. L'amigo americano ha dit que no és amigo, que és primer els americans.
A lo que et volia dir jo. És a dir, la qüestió de que aquest component dels avions sigui americà és culpa de França, perquè era qui el produïa, era qui l'incorporava, però resulta que l'empresa productora ja no és francesa. No sé si me capteu per on vaig jo.
Sí, sí, no, però...
Aquest component podia continuar sent europeu, podia continuar sent francès, però com que la indústria militar francesa ja no és francesa, els francesos eren molt potents en quant a indústria militar. Recordeu que França és potència nuclear.
Bueno, sí, és l'única, els únics que tenen aquí.
Bueno, però és una potència nuclear, eh?
Sí, sí, tal qual.
Tenen el botonet. Per tant, França era un estat molt potent amb indústria militar. Resulta que en els últims 10 anys, que fins et coincideix pràcticament amb el mandat del senyor Macron, tota aquesta indústria s'ha venut. S'ha venut, vol dir, l'estat francès l'ha venuda. Per tant, aquesta empresa que fabricava aquest component deixa de ser francesa i ara és americana. Clar, és aquí on jo volia portar la conversa, no? És a dir, poco nos pasa, perdoneu que usi l'expressió en castellà, no? Poco nos pasa, perquè, clar, és que hem estat cometent, com a europeus, tants errors, però tants errors, tants errors, tants errors, que dius, bueno, per això porto tot, recupero la conversa i us porto els tractats de Minsk. El tractat de Minsk és 2014-2015. És a dir, estem parlant de fa 10 anys, el tema s'hauria solucionat. Sense haver-hi entrat Rússia a defensar poblacions que tenen passaport rus. I faig una nota anecdòtica. El senyor Zelensky no sap parlar ucraïnès, parla rus, perquè l'ucraïnès és com una mena de dialecte rus, eh? És un canvi d'idioma. El que us vull dir és que Ucraïna en essència, de fet, era la mare de la Unió Soviètica i continua sent russa en essència. Llavors, hi va haver unes poblacions que van ser bombardejades durant 20 anys, Europa no va saber fer-ho, o ho va fer tan malament com va poder, si mires ara les imatges de les signatures dels tractats, fa una mica de riure, com ells mateixos se n'enfotien, perdoneu l'expressió vulgar, se n'enfotien, se n'enreien, quan estàs firmant un tractat, diguem, diplomàtic internacional, no? Doncs Europa ha quedat descol·locada, no hi és. I el que a més és més greu és que en aquella època, si algú tenia prestigi a Europa, era el ministre d'Assumptes Exteriors, és l'únic comissari que té rang de ministre, no? a la Unió Europea, vull dir, era l'alt representant, no? Dius, doncs, que malament ho hem fet. A qui beneficia tot això, que era la pregunta del Joaquim? Home, jo crec que això no és que ens beneficia amb algú, és que ens perjudica a nosaltres, els europeus. Ens hauria de servir per alguna cosa? Jo crec que sí, per aprendre a fer aquella Europa federal d'una vegada.
Bueno, i evidentment federal d'una vegada, i començar a prendre les nostres decisions, inclús aquelles que ens dolen i que les hem externalitzat, doncs les hem de fer nosaltres, el que nosaltres no podem. I explicar a la gent que hi ha decisions a vegades que són guais i a vegades hi ha decisions que s'han de fer perquè toca fer-les i que no són tan guais, però s'han de fer igualment.
Però Joaquim, fem-ho elegint un president dels Estats Units d'Europa, igual que s'elegeix president de tot arreu, O sigui, Estats Units d'Europa, o la Unió Europea avui en dia, és com una diputació provincial. Les diputacions provincials pues, són òrgans de col·locació de levantes, que, bueno, a la majoria són alcaldes o regidors, però en realitat no tenen cap competència més que ajudar els ajuntaments i es dediquen a fer polítiques de medi ambient. Enteneu?
Tu saps aquella dita que diu si Estats Units, si la Unió Europea fos un estat, no podria entrar dins de la pròpia Unió Europea perquè evidentment doncs, no compleix els estàndards democràtics que se'ls està demanant a qualsevol estat. Començant perquè la senyora von der Leyen no és escollida directament. Per això jo moltes vegades, cada vegada que hi ha eleccions al Parlament Europeu, sempre em queixo de que s'hauria d'haver fet alguna cosa més. Quan va haver-hi el dels Spider Candidat, vaig pensar, menys mal, es obre una possibilitat, que se la van carregar ràpidament, i evidentment ara tornem a tindre eleccions al Parlament Europeu, que com que la gent no sap massa bé què va a votar, doncs passa el que passa, que surten, mira, amb quasi 1 milió de vots, s'acaba la festa, que ara tenim 3 diputats espanyols allà que no saben què fer, amb el qual, imagina't tu la pena que això fa, quan haurien d'haver pres la decisió de fer unes eleccions europees, que d'aquestes eleccions la gent tingués clar que d'això es posaria la Comissió Europea i d'aquesta Comissió Europea sortiria el president o presidenta del govern europeu, que la gent hauria de saber qui és, perquè jo vaig a les escoles i tothom sap qui és el Trump, el Putin, però ningú sap qui és el von der Leyen, no? Tenim un problema.
Precisament això. Llavors, dius, la crisi, ara us voldria portar quasi una reflexió filosòfica, Estem en crisi? Sí, evidentment, estem en crisi, però no és avui. No és la guerra d'Ucraïna, o sigui, us he posat uns exemples que portem crisi dels últims 5 anys, evidentment, no? Llavors, la filosofia quina hauria de ser? Aprofitem la crisi per construir els Estats Units d'Europa, per construir-los realment. Clar, ni el Joaquim, ni el Joan, ni l'Albert aconseguiran això, no? Per molt que aquí ens usem. Però jo crec que cada vegada hi ha més gent que pensa que això hauria de ser així. O sigui, el que explicaves tu, Joaquim, dels instituts, és bo per un costat i dolent per un altre. Dolent perquè, evidentment, home, si no saps el que tens a prop, malament, no? Però és bo per dir, doncs, cal canviar-ho. Cal canviar-ho perquè la gent sàpiga quin és el líder o la líder que està amb aquests temes, però perquè l'hem elegit nosaltres, no? Perquè nosaltres hem elegit els representants i tu parlaves a través del Parlament i jo t'he dit, no, directament, eleccions directes i s'elegeix el president, que llavors ha de treballar conjuntament amb un Parlament i el Parlament li pot dir, mira, per aquí no, mira, per aquí sí. O sigui, parlo del model americà, no?
I un president-presidenta que podria dir, escolta, no em toqueu els nassos perquè a mi m'han escollit els ciutadans i ciutadanes. Que ara diu, no em toqueu els nassos, però aviam, jo estic aquí perquè, bueno, a través de pactes a famílies polítiques, no sé què, no sé quantos, per tant, quants de favors dec per saber que hi he arribat o no hi he arribat. Per tant, l'important és que pogués tindre l'empoderament de dir, no, això és el que penso fer, perquè jo he tingut unes eleccions on 450 milions de persones, bueno, els que es fossin electors d'aquests 450 milions que composen la Unió Europea, m'han donat suport a mi. Per tant, jo em dec a tots aquests milions de persones que han confiat en mi. Això seria donar empoderament al president o president de la Comissió Europea per poder realment tindre unes decisions que pogués prendre sense a vegades, m'agradaria veure, no? Vull dir, aquestes decisions com s'acaben prenent i no tindre que donar tantes explicacions i prendre-les d'una manera molt més eficaç i eficient.
Clar, i a més, el fet aquest, per això dic la paraula democràcia, que és que dèiem, està volant per aquí, no? Doncs, nosaltres, per sortir del tema de guerra, que és el que ens ha portat pràcticament a la tertúlia d'avui, no? Però, sabeu com ha fracassat la política agrària comuna? Fins al punt que hem tingut que obrir la producció de tercers països, quan nosaltres estem penalitzant les nostres produccions agràries, si aquestes persones, aquests dirigents polítics, haguessin de respondre directament sobre el davant dels ciutadans, segurament hi ha polítiques agràries que no s'haurien fet. Que és la política agrària de fa 30 anys, recordeu, matem vaques, arrenquem arbres, passava això, perquè Europa no pot tenir excedents. Que dius, no sé on s'ho han inventat això, que no pot tenir excedents. Els excedents serveixen per vendre'ls.
Tal qual.
No hi ha més, però bueno, algun il·luminat va dir que Europa, recordeu l'expressió, no pot tenir excedents. Mm-hmm. No pot tenir excedents de llet, recordeu les vaques que es van matar al Pirineu català. Sí. Però per què no hem de poder tenir excedent de llet? A veure, perdoneu-me, doncs què passarà? Que potser l'hem de vendre més barata? Bueno, però hi haurà llet. O hi ha camps, jo he vist arrencar camps que fa una pena, fa una tristor enorme veure com s'arrenquen arbres fruiters que estan en plena producció, no? Per arrencar un arbre que està mort, vale, però un arbre que bueno, Això és el que passava a la política agrària comuna. Ara resulta que, clar, com que no tenim producció, perquè tampoc tenim excedents, hem d'importar de tercers països. Però resulta que nosaltres hem gravat la nostra producció amb uns determinades reglamentacions i uns requisits i unes exigències que no dic que no hagin de ser, que són, però que resulta que els tercers països això no se'ls reclama i s'està invadint el mercat doncs, amb productes que a vegades són tòxics, no? Recordeu que la pròpia Rússia va retornar tomates marroquins perquè portaven no sé què, quines malalties, no? De què us parlo? De que els líders no han de respondre davant de la ciutadania, això ho deies tu, Joaquim, no? Uh-huh. Llavors, amb unes eleccions democràtiques hauran de respondre davant de la ciutadania i ull perquè si no saltes, no? Perquè si tu no, això no ho fas bé davant dels teus ciutadans, no defensant a tercers països, no defensant pues això que quanta gent jo sabeu que sóc bastant pro-americà, no? Però no m'agradava que hi haguessin 260 bases nord-americanes al territori europeu. Per què? Doncs no per la qüestió de la defensa europea, sinó perquè era la reminiscència de la Segona Guerra Mundial. És a dir, tindre 260 bases a l'any 1945, a l'any 1950, et diria, té raó, a l'any 2025 ja no té sentit.
No,
ja
no perquè
té
sembla que estiguis no... tutelat amb aquest tema, absolutament, no t'has pogut emancipar.
Clar, ja no té raó de ser, no? Clar, llavors dius, fins ara, fins al 2025, les nostres elites no se n'han donat compte d'això? No per fer dolent a l'americà.
I a més, si m'ho permets, Albert, marxaran perquè ho han decidit ells, no perquè clar, des d'aquí se'ls hagi dit.
Clar, no, però sí, però jo el que et vull dir és marxen ells, però dius, la Unió Europea no podia haver pensat, me'n voldria anar, per exemple, al tractat de Maastricht, estaríem al voltant del 2004, per exemple, no? Sí, més o menys, 2004, 2005, bueno. Podríem haver pensat llavors, escolta'm, va, anem a pensar. Estats Units, continuem sent aliats, som aliats, no sé què, estem a la OTAN, tal, però va, comencem a desdibuixar ja tot el que era la sortida de la Segona Guerra Mundial. No ho hem fet, ho fem ara. Uh-huh. Ho fem ara, i tu ho has dit, Joan, i a sobre què fa Estats Units? Estats Units és dir, escolta'm, jo el que faré és marxar-me'n perquè a mi això m'està costant molts diners, tot la instal·lació aquesta, 100.000 persones pagades pel govern dels Estats Units en territori europeu, sabeu el que representa això, no? Però clar, ara anem a buscar, ara vaig a fer de català, Sabeu què passarà si marxen aquestes 100.000 persones i les 265 bases? Doncs segurament que hi haurà regions europees i ciutats europees que s'arruïnaran, perquè això portava molts diners a determinades ciutats.
Morón, Rota...
Per exemple,
uh-huh. Per exemple, no? Però si aneu per Europa, Hamburg, tal, no? Ja s'arruïnaran. Llavors, clar, com que ni hem pensat, i quan hi pensem i pensem tant, i quan la decisió la prenen uns altres, això ja ho heu dit vosaltres, no? Es prenen les decisions altres, doncs llavors continuarem enrocats. Europa està enrocada permanentment. Si a sobre hi afegeixes un polsim de mentida, que també n'hi ha, doncs Europa li estan fent una pinça entre la Xina, entre Rússia i els Estats Units perquè és com una mena de xiclet, que ara l'estiro i ara l'arronso, ara l'estiro i ara l'arronso. Per tant, l'única solució, i perdoneu-me que ara faci gairebé una mica de futuròleg, no? O hi posem democràcia a Europa o Europa no serà.
D'acord,
que és el... Ens quedem amb el títol.
Sí, aquest, anava a dir, és el fet determinant una miqueta a diferència dels altres llocs, i compte que els Estats Units democràtics ho són, però evidentment el que ha venut sempre la Unió Europea com a estructura del seu funcionament, tot i que amb els problemes que ara ens expressava en Joaquim, és precisament aquesta democràcia. Interessant. Et demanaré, Albert, una reflexió final. Tot això ha vingut donat pel que està passant a l'altre costat de l'Atlàntic. I no hem fet cap petita reflexió ni que sigui sobre el que està passant a l'altre costat de l'Atlàntic. Donald Trump està sent un president que, avui ho llegia, amb 60 dies ha signat la meitat de les ordres que va, executives que va signar Joe Biden en tota la seva presidència. És a dir, està sent un president absolutament intervencionista en molts aspectes de la vida i de la forma de viure dels americans. Ens ha arribat aquí i els hi està arribant allà. Creus que podrà mantenir aquest ritme disruptiu amb el que s'ha instal·lat a la presidència?
A veure, aquí es tractava, per lo que jo sé, i també li dono la raó al Joaquim, de, segurament hi ha persones més informades que nosaltres, eh? Perquè jo tinc accés a determinats informes, però tampoc no a tots, no? I jo el que et podria dir és, jo crec que ara ja està, o sigui, ho ha fet en 60 dies, perquè tocava fer-ho, i d'una manera molt, molt urgent, molt urgent, molt urgent, perquè el que pretenia era desactivar una determinada manera de fer que ell també reconeixia, el president Trump, que havia participat. És a dir, el president Trump no està gaire orgullós de la seva anterior etapa presidencial, eh? Perquè seguien una línia que venia establerta, no? I jo crec que en aquest moment el president Trump està copiant, això entre cometes, està copiant una mica la presidència de Woodrow Wilson. No sé si recordeu Woodrow Wilson, us recordo jo, és el que, diguem, va fer o va crear o va inspirar el tractat de final de la Primera Guerra Mundial.
La Societat de Nacions.
No, però abans del tema de Societat de Nacions, ell va establir una qüestió que per mi era importantíssima. Ha de desaparèixer el secret en les deliberacions diplomàtiques. Fixeu-se que una cosa que se li critica a Donald Trump és aquella conversa televisada amb el president Zelensky. La gent diu, home, però això s'ha de parlar a despatx tancat. No, no, aplica literalment el que Woodrow Wilson va establir per les relacions diplomàtiques a nivell global, que es va aprovar pel Congrés dels Estats Units, que s'aprova per la Lliga de Nacions en aquell moment, que després l'Organització de les Nacions Unides d'alguna manera assumeix, no? Dir, siguem oberts, siguem estables, i per tant això és el que se'ns fa a nosaltres molt rar. Llavors, què està fent en aquest moment el president Trump? Des del meu humil punt de vista, està retornant als Estats Units amb aquella política de 1919-1920 aproximadament, no? Que era la que va fer uns Estats Units molt potents, que haurien continuat sent-ho si no hi hagués hagut el crash del 29. Hi va haver un moment econòmic duríssim per tot el món, que va provocar moltíssimes coses, entre ells probablement fins i tot la Segona Guerra Mundial, és a dir, l'empobriment europeu i tal. Llavors, retornar a aquella manera de fer que pot ser simple, eh? Vull dir, des del punt de vista del ciutadà, des del punt de vista inclús dels professionals, la podem trobar simple, però fer que la diplomàcia sigui oberta, fer que no es gastin diners en va, fer que no es tirin diners, fer que no hi hagi morts cobrant de la Seguretat Social. Estic donant uns ítems molt...
Sí, sí.
Hi havia 20 milions de persones als Estats Units que estaven mortes i cobraven de la Seguretat Social.
Exacte. Anava a dir, entre un mar d'exageracions, també, és a dir, que al final anava a dir probablement resol coses, però diguem que disparant amb el canó dintre de la fruiteria.
Clar, és que és el que passa quan la cosa, diguem, s'ha pervertit tant, és una mica del que estàvem parlant ara aquí nosaltres a Europa, Hi ha una mica del tema s'ha anat pervertint fins que hi ha cuit que malament que estem, no? Bueno, els Estats Units estaven realment malament en aquest sentit, no? Llavors, que pagaran en algun cas els justos per pecadors, sempre passa, Sempre passa. Però no es tracta d'això. A veure, si els Estats Units crec que té, no em vol dir equivocar, 344 milions de persones. Si de 344 milions de persones, 20 milions són persones que reben subvencions de la Seguretat Social, són molts milions, Són gairebé un 11% de la població nord-americana i no tothom és jubilat, eh? Pues ara imagineu-se què està passant, quin tirar diners que s'estava produint, no? Llavors, clar, tot això a nosaltres, europeus, ens sembla molt bèstia, però quan algú entri de veritat a mirar les comptes de la Seguretat Social espanyola, per exemple, Veurem que ens trobem.
Veurem
que ens trobem, no?
Jo me'n recordo d'un... ho dic perquè això va passar. Jo me'n recordo d'un conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya que un mes d'agost va dir que per poder cobrar es tenia que anar presencialment. Bueno, tu no saps les crítiques que va tenir perquè hi havia gent que cobrava una ajuda, estaven de vacances, no estaven ni en el país, etc, i es va aconseguir que un percentatge de gent deixés de cobrar perquè clar, no va poder demostrar que estava, no? Això va ser molt criticat, me'n recordo, no? Però que en el fons poder va ser molt a l'oèstia, però hi ha gent que ho vam agrair, perquè vam dir, bueno, com és possible que estigui gent cobrant i que no visqui ni en el país, no? Clar, això era ja impressionant, no? Del país vol dir dins la Unió Europea, dins la Unió Europea.
Ens escandalitzem, bueno, perquè som una mica així nosaltres, els europeus, els mediterranis en particular, però provem-ho a fer, a veure què passa. Que ja ho has dit tu, ho va intentar. Ens sorprendria que veuríem que, clar, les maquinàries aquestes monstruoses, no dic per mostres, sinó per grandioses, no? Que són doncs, l'administració pública i tot aquest tema, posant les llistes amb una sacsejada, que és aquesta sacsejada democràtica europea que parlava jo, no? Vinga, dóna-m'hi aire.
Doncs és interessant també una miqueta, sense compartir probablement les formes, intentar explicar els motius, i és el que hem intentat fer amb aquesta conversa, amb aquesta tertúlia, que sempre és interessant al costat de l'Albert Balada. Albert, de ben segur anirem parlant, perquè ens donarà teca per dies la qüestió. Et saludo, sí, sí. Joaquim.
Una abraçada, Albert, ens veiem aviat. Gràcies.
Una abraçada a tots dos, gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i fins aviat, Albert. Joaquim, moltes gràcies.
Fins la propera.
I fins la propera. Ve.